COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Espanya manté la primera posició mundial en donació d'òrgans de persones mortes i en activitat de trasplantaments. Només en supera els Estats Units, són dades de l'últim informe de l'Observatori Mundial de Donació i Trasplantament que es publica anualment a través del Consell d'Europa. Segons aquest informe, un de cada quatre donants morts d'òrgans de la Unió Europea procedia d'Espanya i al nostre país es van realitzar un de cada cinc trasplantaments de la regió europea. És un lideratge que mantenim ja des de fa molts anys, 32 concretament, gràcies a un model que sorprèn i miren el món i que molts països copien. El sistema sanitari espanyol té moltes deficiències, com posen de manifest les vagues i protestes de metges que s'estan produint en bona part de les autonomies, però en nombre de trasplantaments Espanya és un país líder i que marca tendències amb una taxa de 46 donants morts per milió d'habitants, la major del món i molt per sobre de l'índex de països del nostre voltant. El lideratge espanyol es deu a diversos motius. En primer lloc, a la generositat de la societat, atès que 8 de cada 10 famílies en el difícil tràngol de perdre un ser estimat va autoritzar en el 2022 la donació dels seus òrgans, la qual cosa va permetre un creixement de donacions del 15%, registre que pràcticament iguala al màxim històric registrat l'any 2019. Catalunya també ha batut el seu propi rècord amb 1.316 trasplantaments, un 26% més que en 2021, encara que tenint en compte el nombre d'habitants, les autonomies amb majors taxes són Cantàbria, Navarra i també Extremadura. I una dada final demolidora, però en positiu i molt esperançadora. El 86% de les famílies consultades a Espanya autoritza la donació d'òrgans. Bona tarda, soc Carlos Losada. Com cada dia a aquesta hora, ja tinc aquí a la Mar Puerto, ens explicaran notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Molt bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs expliquem que la Policia Nacional ha detingut a Argentona, al Maresme, un docent per cometre abusos sexuals a menors amb almenys 9 víctimes identificades. El detingut col·laborava amb 5 escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona, feia activitats d'oci i campaments i també s'ha detingut a la seva dona que havia presenciat les relacions sexuals amb menors i a un exalumne amb qui havia compartit material pedòfil. I en sanitat, la Conselleria de Salut de la Generalitat ha decidit prorrogar l'obligatorietat de la mascareta a centres sanitaris una setmana més. Segons el Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions de Catalunya, el nivell de transmissió segueix alt, mentre que pel que fa a la grip, el nivell de transmissió a Catalunya baixa a moderat, però avisant que podria haver-hi un segon pic. És l'increment de contagis entre els infants el que faria pensar en una segona pujada dels casos. I al voltant de les 10 del matí d'avui, un home que ha escalat l'exterior de la Torre Glòries de Barcelona sense cap mesura de seguretat ha acabat identificat i denunciat administrativament pels Mossos. La policia ha rebut l'avís i fins al punt s'han desplaçat diverses dotacions dels Mossos, els bombers de Barcelona i una ambulància medicalitzada. I un estudi del CSIC ha considerat la pesca de la gamba de Palamós com la més ben gestionada de Catalunya. L'informe assenyala que els índexs de sobreexplotació i excés de captures són inferiors de la resta on es pesquen algunes de les espècies més populars, com per exemple el lluç o l'escamarlà, a banda de la gamba roja, que també és una de les més comunes. I acabem avui explicant que el port de Barcelona està negociant donar aigua als creuers només per extrema necessitat per la sequera. El seu president, Lluís Salvador, ha assegurat que és una autorregulació amb la qual el port pretén reduir els consums, tot i que ha recordat que la llei els obliga a proporcionar aigua a tots els vaixells que així ho sol·licitin.
Gràcies, Mar. L'actualitat, notícies d'aquest matí, en una setmana marcada per la pujada de temperatures, que és la gran notícia pel que fa referència al temps. Avui pugen les termòmetres, però encara ho faran més demà i sobretot dijous. De fet, les màximes es poden disparar mitjans de setmana per sobre dels 20 graus i no es descarta que en punts de les comarques de Girona i també de l'interior de les Terres de l'Ebre se superin els 25 graus. De nit es mantindrà la fred, però no serà tan intens com els últims dies i atenció, tot plegat, lamentablement, sense pluja. Eduard Sánchez, estat de la xarxa viària, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara una relativa calma pel que fa a la mobilitat, ara sense massa complicacions a l'hora de moure's per la xarxa viària catalana i únicament algunes incidències que poden dificultar puntualment el trànsit. Cas de les obres, per exemple, avui a la Nacional 340 al Vendrell, on afecta el trànsit en els dos sentits de la marxa, o també en aquest cas a la B231 a l'altura d'Esparreguera, que està donant pas alternatiu per retirar un vehicle accidentat d'avui. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dimarts és un molt bon dia de notícies mèdiques. Anem primer a l'Hospital Clínic de Barcelona, l'únic d'Espanya que ha fet cirurgies de trasplantament d'úter. Doncs bé, avui torna a estar d'enhorabona i és que el passat 2 de gener va néixer el Manuel, el nadó de la segona dona trasplantada d'úter a Espanya. Tant la mare, Maite Montes, com el nadó es troben en perfecte estat de salut. La cirurgia de trasplantament d'úter, i això és important destacar-ho, va tenir lloc el passat mes d'abril gràcies a la donació de l'úter de l'àvia de la mateixa criatura, és a dir, la mare de la dona embarassada. La mare Rodríguez té els testimonis dels metges, de la mare i també del nadó.
Així va arribar al món el Manuel, el nadó de la Maire Montes, el passat 2 de gener. Ella és la segona dona transplantada d'úter a Espanya que té un bebè i ja a casa començant una nova vida es mostra molt feliç.
És increïble. O sea, que te pasen de decir no puedes tener hijos y después, 12 años después, tengas un bebé que es tuyo. Yo cuando conocí a Toño, por ejemplo, le dije, oye, que si tú quieres una familia feliz, tener hijos, esa chica no soy yo. Y aquí estamos.
La Mayra patia la síndrome de Rokitansky, que implica que les dones que el tenen neixin sense úter necessitava un trasplantament i va ser la seva mare qui ho va fer possible.
Antes del trasplante, pues mi madre tuvo que pasar por un juez, decir, estaba segura, quería donarme su útero, y mi madre, sí. Y el día, justo las horas antes de que bajara mi madre al quirófano, le dije, ¿estás segura? ¿Puedes arrepentirte? No pasa nada, yo te voy a querer igual.
El doctor Antonio Alcaraz, cap de servei d'urologia, es mostra afortunat de treballar amb tot un equip que ja ha fet possible el naixement de dos nadons.
Hay un tremendo equipo de obstetras y de gente dedicada a la fertilización que han conseguido que esos úteros trasplantados sean capaces de albergar a un embrión y ser capaz de llegar al nacimiento de esos niños.
Tot ha sortit bé. De fet, la Mayra vol tenir un altre fill perquè diu les cicatrius passen, el dolor passa, però al final tot val la pena.
Enhorabona, doncs, per la Maite i enhorabona també per aquest nou vingut, que és el Manuel. Bona notícia des del Clínic, bona notícia en l'àmbit de la investigació mèdica, una investigació multicèntrica en la que ha participat l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, ha desenvolupat una analítica de sang que permet diagnosticar l'Alzheimer amb una precisió, atenció, d'entre el 90 i el 95%. La prova se centra en localitzar biomarcadors plasmàtics amb una capacitat per detectar la malaltia similar a la de la punció lumbar. L'estudi va involucrar mostres d'un total de 786 participants amb una mitjana d'edat de 66,3 anys. La incorporació d'aquesta tècnica podria reduir en un 80% la quantitat de proves requerides per confirmar que una persona pateix aquesta patologia. Doncs aquestes dues bones notícies ens donen pas a parlar dels trasplantaments i les donacions d'òrgans a Catalunya que situen a la nostra comunitat, a la comunitat catalana, entre les primeres d'Espanya després de Cantàbria, Navarra i Extremadura. Globalment, Espanya és el país que lidera el trasplantament d'òrgans a tot el món. Portem 32 anys al capdavant d'aquest magnífic rànquing. La taxa de trasplantaments ha superat el 8%, el màxim històric registrat l'any 2019, i les donacions s'han incrementat l'any passat d'un 7%. El donant més gran l'any passat tenia ni més ni menys que 92 anys. A Catalunya, les xifres de donacions i trasplantaments són també molt bones, tal com ha explicat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, Jaume Tor, que és el director de l'Organització Catalana de Transplantaments. L'ha escoltat la Sílvia Fernández.
Així és, Carlos, el 2023 ha estat un any rècord de trasplantaments a Catalunya, amb gairebé 1.400 intervencions, el que suposa un increment del 8% respecte al 2022. Parlem de 176 per cada milió d'habitants, però quins són els òrgans més donats? Com comentaves, ens ho explica el director de l'Organització Catalana de Transplantaments, Jaume Tort.
El que en diem els òrgans vitals, cor, pulmó, fetge, pàncreas, aquest té una connotació especial. Primer, que
en el seu caràcter vital, vol dir el pacient que li ha fracassat el seu òrgan i necessita un, és l'única alternativa que té. Per l'altra banda tenim el ronyó, que és el més habitual, que són tres quartes parts pràcticament del trasplantament.
Tot i que la majoria de trasplantaments es donen en persones difuntes, al territori català destaquen els 187 donants de ronyó en vida. Tort també ha detallat quin és el procés a seguir durant aquest tipus d'intervencions.
Quan es diagnostica la mort, hi ha 5 minuts de parada legal. Passats aquests 5 minuts, comencen les extraccions. El ronyó pot aguantar 12, 14, 16 hores. Els òrgans vitals, la nostra pràctica habitual és que es procura sempre que no arribi a les 3.
Que Espanya és líder en aquest sector és innegable, però el director de l'OCT apunta que no va la bada.
Tampoc tenim cap garantia de futur que aquest lideratge es mantingui. També l'hem de cultivar, eh? Per això a poc a poc hem d'anar entrant a les xarxes socials, adreçant als col·lectius més joves perquè vagin entenent això. Costa molt perquè ho veuen molt lluny, però clar, hem d'anar formant i informant totes les noves generacions.
En definitiva, el missatge dels professionals sanitaris està clar. Cal continuar potenciant al màxim aquesta matèria que salva vides.
I ara volem saludar a l'Ona Alsina. Ona, molt bona tarda.
Hola, encantada.
Molt bé, aviam, tu ets una persona que trasplantada de cor. Des de quan vius amb un cor nou i com et trobes ara mateix? Explica'ns.
Doncs jo porto amb aquest cor des del març del 2023, ara fa 10 mesos, i de moment jo estic genial, torno a viure una vida relativament normal i generalment molt contenta jo.
Ens pots explicar una mica en què consistia la malaltia que paties i que et va motivar que haguessis de fer un trasplantament de corona?
Sí, jo ja feia esport abans del diagnòstic i el 2020 a finals, durant el Covid, jo estava al gimnàs fent una classe d'aquestes de gimnàs activa. I un cop acabada la classe, no hi havia manera que el meu cor tornés a un ritme normal. I llavors, d'allà al gimnàs, ja vaig acabar a Bellvitge, i allà a urgències, fent-me una eco, ja vam veure que tenia miocardiopatia hipertròfica. Després va ser confirmada amb uns testos genètics. Consisteix en que el ventricle esquerre, les parets, que són fetes de múscul, es van creixent i com més creixen, més espai hi ha per la sang i més li costa bombejar la sang. Mm-hmm. Llavors,
tot això quan va succeir, Ona? Quan va passar?
El 2020, al final.
El 2020. I escolta una cosa, com vas viure el dia que vas rebre la trucada que hi havia un cor per tu? Com va ser aquell dia per tu?
Uf, jo vaig rebre la trucada 3 vegades. La vaig rebre molt poc després d'entrar llista, el mateix dia que m'havien posat una vacuna a l'hospital i aquesta vacuna implicava estar un mes fora de llista. Llavors, clar, em van trucar i jo, demà al matí vinc a fer-me el trasplantament i jo, les dues primeres vegades que em van trucar, el primer que em va passar pel cap va ser haig de menjar sushi, perquè el sushi post-trasplantament no el pots menjar al ser peix cru.
Clar.
I llavors automàticament anar a buscar sushi, empatxar-me de sushi i anar cap a l'hospital.
Mm-hmm.
I la tercera sí que quan em van trucar ja sabia que era la bona. Estava una miqueta en xoc i jo realment des que vaig agafar el telèfon fins que vaig penjar no em vaig entrar de res. Estava en xoc. Em reia del xoc i vaig penjar i dic, no sé si m'han dit que em dutxi, que no em dutxi, que vingui ja.
Que vagi a menjar sushi?
No, a la tercera no.
No? Bueno.
I ja no va donar temps, ja va ser dutxa i marxar corrents cap allà.
Molt bé, ens has explicat com vas viure el dia de la trucada en positiu i el dia que... Què vas pensar el dia que et van diagnosticar el que tenies i quan vas saber que havies de sotmetre un trasplantament de cor? Com vas viure i com vas encaixar la notícia aquell dia?
Jo, quan em van diagnosticar el 2020, va ser... Com que la meva família és molt activa i sempre m'ha arrastrat a fer altres coses, sabia que tenia altres opcions, perquè jo en aquell moment anava cada dia al gimnàs, feia spinning, feia classes, estava començant a córrer, i doncs a l'hospital ja em van dir, no, spinning ja no em pots fer, classes de peses tampoc, i llavors va ser de tot el que vull fer, com ho puc fer d'una altra manera? Llavors va ser començar a caminar molt, fer peses que no tan, amb no tant de pes, anar més a la piscina... Mm. Vull dir que no vaig deixar de fer esport, sinó que ho vaig adaptar una mica. Molt frustrant, és molt frustrant.
Clar.
Saber que com el teu cos t'està atacant a tu mateix, de que no et deixa fer el que tu vols. I després ja vaig veure que el meu cos cada cop podia menys, i doncs em van diagnosticar amb insuficiència cardíaca, que llavors ja va ser un... Vale, és que ni caminar puc.
Clar,
és a dir, no podia pujar les escales...
Ni res, no?
Ja era més difícil.
Ja. I ara, la teva reincorporació al món laboral, com ha estat?
De moment encara no he tornat a la feina.
Ja.
El porto des de l'octubre del 2022 de baixa, perquè realment el meu cos ja no podia més, i vaig estar tota la llista d'espera, tot el temps que vaig estar a la llista d'espera de baixa, i ara crec que fins que no faci l'any estaré de baixa. Llavors ja passaré a fer el tribunal mèdic.
Molt bé.
És que res, perquè un dels efectes, o sigui, una de les conseqüències, diguem-ne, del trasplantament són migranyes. I la meva feina és amb ordinador.
Clar.
Per tant, tot el que són pantalles i tot això ho porto molt malament.
Molt bé. Doncs bueno, déu-n'hi-do, avui en dia que tot es fa pràcticament en pantalla, zona. Però bueno, segur que trobes una sortida. Aviam, ja per acabar, què li diries a algú que té dubtes o por de ser donant? Tu que has passat per l'experiència de ser receptora, tu què li diries?
Sí, jo des de tots anys que tinc la targeta de donant, abans de ser diagnosticada i tot, sempre ho havia dit, vull dir... només saber, vull dir, totes les persones que tinc al meu voltant que han vist el canvi que he fet, com és la meva vida ara i tot, sabent que estic mort en un ambient d'hospital i tot això, i saps que podràs donar els teus òrgans i fer que una altra persona pugui viure, o sigui, que pugui canviar la seva vida.
Sí, sí. És canviar...
graus, vull dir...
és com canviar la vida de la nit al dia, de veure-ho tot fosc, a veure-ho tot un dia assolellat i esplèndid. Ona, moltíssimes gràcies.
Una vida que ja no va enlloc, perquè ja s'ha acabat,
clar,
que moltes altres puguin seguir.
Molt bé. Ona, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Enhorabona pel bé que t'ha sortit tota la intervenció quirúrgica. Endavant. I, escolta, moltíssimes gràcies pel teu missatge encoratjador. I la gent que té dubtes, que no ho dubti. Val la pena ser donant d'òrgans perquè dones vida. I això sempre és molt important.
Exacte.
Ona, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. She's only looking just for me.
Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Doncs aquesta música ben alegre per felicitar la Ona i tota la gent que s'implica molt directament amb els trasplantaments i també amb les donacions. Ens situem ara al Palau de la Generalitat. El president Pere Aragonès posa tota la carn a la graella de cara a la recta final del seu mandat, ja amb la mirada posada a les eleccions de febrer de 2025. Aragonès assegura que no té previst acabar avançar els comicis i amb aquest objectiu reforça el seu nucli dur amb dos pesos pesants, Laura Vilagrà i Sergi Sabrià. Sergi Torr.
Sí, tots dos queden reforçats pel propi president Pere Aragonès. Laura Vilagrà és nomenada vicepresidenta per reforçar el seu paper, segons Pere Aragonès, d'interlocutora amb el govern central i negociar traspassos de competències, inversions i l'agenda del procés, amb una demanda ara per part dels independentistes del govern central d'un referèndum. Mentre Sergi Sabrià ocupa una nova figura dins l'executiu català, una viceconselleria d'estratègia i comunicació per pilotar els fons europeus i l'agenda de divulgació. Nomenaments amb un altre objectiu. Pere Aragonès reitera que no avançarà ni un sol dia el calendari electoral i que, per tant, el govern en minoria aguantarà i que fins al febrer del 2025 no es votarà.
Miri, si una cosa fan aquests canvis i aquestes decisions que hem pres avui és confirmar que aquest govern no només té la voluntat, sinó que hi posarà tot el que tingui doncs, a les seves mans per treballar i fer la feina fins al darrer dia d'aquesta legislatura. Per tant, nosaltres no som els que deixem la feina a mig fer.
D'altra banda, el president reitera que confia en un acord de pressupostos i situa la sequera com un dels reptes d'aquest any. Sense anunciar avui a quan la conca de Terra i Llobregat pugui entrar en fase 1 d'emergència, Pere Aragonès ha lamentat els 6 mesos perduts per acordar qui pagava l'ampliació de la desaladora de Tordera. Es tracta d'una nova planta al costat de l'actual amb una capacitat de producció de 60 hectòmetres cúbics any. Està valorada en 287 milions d'euros la seva construcció i finalment ho pagarà la Generalitat amb recursos de l'Estat. A les pròximes setmanes s'han de licitar les obres.
Mentrestant, a Brussel·les continua el degoteig de denúncies i queixes contra la llei d'amnistia pactada per Pedro Sánchez i els independentistes. Avui la constitucionalista Teresa Freixas lliura a la Comissió Europea un informe amb el suport de 500.000 signatures en el que es parla de com s'està deteriorant l'estat de dret a Espanya i es reclama de les institucions europees que actuïn. Encara hi som a temps, ha explicat Freixas a Yolanda Canales.
La catedràtica de Dret Constitucional, Teresa Freixas, diu que a Espanya hi ha el que s'anomena una crisi sistèmica. No hi ha problemes concrets i puntuals, sinó que hi ha tants indicadors que s'infringeixen, tantes vulneracions, que s'ha entrat en un terreny perillós. Una qüestió impensable fa 10 anys, i per això apunta la Unió Europea està molt preocupada per tot el que està passant a Espanya. I quines són algunes d'aquestes vulneracions que denuncia la catedràtica? Estan entredit el principi d'igualtat, de seguretat jurídica, quan no s'estableix perfectament i no es delimiten els delictes que entren en l'amnistia. També s'està vulnerant la llei europea anticorrupció i denunciar l'intent de l'executiu d'interferir en la labor dels jutges. Això, diu Freixas, és una postura molt greu, com també ho és que es creïn comissions parlamentàries que poden sancionar jutges que acusin de prevaricació. Però no només això, sinó que en el fons la llei d'amnistia té un fort esperit antieuropeu. Es pretén que no s'apliqui el dret de la Unió Europea a Espanya.
I lo que se está derivando de este momento político tiene un espíritu antieuropeo muy fuerte. Se está pretendiendo que no se aplique el derecho de la Unión Europea en España, porque se está pretendiendo que la suspensión de la aplicación de la ley interna cuando se plantea una cuestión prejudicial desaparezca. Y esto no puede desaparecer, porque esto lo regula el derecho de la Unión Europea.
Per tot plegat, Freixas creu que Europa acabarà intervenint, encara que les properes eleccions europees poden acabar alentint una mica més el procés. I el problema no és només la llei d'amnistia, sinó altres aspectes dels acords entre el govern de Pedro Sánchez i els separatistes. Un exemple, la transferència a Catalunya de les competències d'immigració, els controls fronterers, el repartiment de migrants o el tipus d'avisat s'acorda, diu, a nivell europeu.
Gràcies, Yolanda. Tot i que la Generalitat preveu no tancar les dutxes de gimnasos fins que la sequera sigui extrema, la preocupació en el sector d'aquests centres esportius va en augment perquè la situació de la manca de pluja doncs també va pitjor. D'aquí 2 minuts t'ho explicarà amb tot detall la Mar Puerto.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Martes, 9 de la noche. La Copa en COPE.
¡Claro que sí!
Vive en tiempo de juego los cuartos de la Copa del Rey. Celta, Real Sociedad.
¡Arriba de la jornada del tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡De la cadena!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Muy bien.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y
ahora en CarGlass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
CarGlass, come.
cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La manca de pluja sembla que va per llarg. Les previsions d'aquí a 15 dies dels mapes del temps no dibuixen cap front de precipitacions. Les restriccions semblen més a prop. A quins sectors poden afectar? En primera línia, el de les estacions, instal·lacions esportives municipals i també gimnasos. La Mar Puerto recull el neguit amb el que la patronal dels gimnasos viu aquest moment.
Sí, així critiquen que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi imposat les restriccions i defensen que tancar les dutxes els perjudica molt perquè hi haurà usuaris que es donaran de baixa i que la mesura no suposarà un estalvi d'aigua com a tal. Ens ho ha explicat la gerent de la patronal, Yolanda Latorre.
Nosaltres considerem que el tancament de la dutxa no estalvia aigua, perquè al final, a no ser que ens prohibeixin dutxar-nos X vegades a la setmana, tothom es dutxa una vegada al dia. Llavors és igual o no ho facis. I de fet, potser seria millor dir a la gent que vagi a dutxar-se als gimnasos, perquè allà es consumeix molta menys aigua per dutxa de que consumim a casa nostra particularment, perquè les instal·lacions estan preparades d'una altra manera per estalviar tant l'aigua com fins i tot els costos.
Una situació que recorda també a la que es va viure amb la pandèmia en el sector. Menys gent, menys usuaris, que ara pot tornar-se a repetir per les restriccions que s'estan imposant. Un record que des de la patronal no els agradaria, diuen, tornar a sentir.
La pandèmia que ens va portar a aquest sector moltes coses dolentes i moltes pèrdues, crec que va portar a la població una idea que és important cuidar-se i fer exercici físic i fer esport. I per tant, estaven notant que no només la gent tornava als gimnasos, sinó que hi havia gent que no havia anat mai i que ara estava anant. Clar, si ara hi ha algú que s'està plantejant d'anar al gimnàs, potser s'ho replanteja i no hi va perquè arriba un moment que no es podrà dutxar.
No obstant, celebren en part que les restriccions a les dutxes arribin en l'última fase del pla d'emergència, fet que dona un respir als centres. Però avisen també que en els pròxims mesos, quan faci molta més calor, tot plegat es complicarà.
I ara et vull parlar dels esprais de pebre o de defensa personal. Un tipus de protecció a l'alça i com a prova és que la seva venda es manté sempre a nivells molt estables, tirant cap a dalt, segons si hi ha casos d'agressions o violacions molt mediàtics. Sobre l'ús, la venda, el preu i el perfil dels compradors n'hem parlat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb l'Agustí Alberdí, propietari d'una armeria barcelonina i membre del Gremi d'Armeries. Yolanda Canales, explica'ns.
Els esprais de defensa personal s'estan convertint en un dels elements més venuts per les armeries de Barcelona, sobretot en moments en què hi ha sensació d'inseguretat. Fa uns anys, per exemple, quan es va conèixer la violació de la manada, es van disparar les vendes un 40%. L'Agustí Alberdi, propietari de l'armeria Alberdi de la capital catalana, diu que la demanda es manté més o menys estable, si bé hi ha pics que coincideix efectivament quan hi ha casos sonats.
Hi ha puntes de venda perquè en un moment determinat hi ha un tema d'inseguretat, perquè hi ha un boig que fot qualsevol tonteria i llavors se'n venen més, però si no, són unes ventes bastant estables.
L'Agustí ens ha explicat que són elements efectius, funcionen i no són cars, costen al voltant dels 20 euros. Hi ha de dos tipus, de xorro balístic, que és més pràctic, assegura perquè es pot apuntar millor, i també el del núvol. El problema és que si hi ha vent pot tornar-se cap a la persona que l'està utilitzant. En tot cas, ens explica com funcionen.
Com funciona? És un efecte irritant. És un efecte irritant. A part de que els de xorro balístic a més a més pinten, el que no és de xorro balístic, el normal, té un efecte irritant. A part de pintar, té un efecte irritant. Llavors, el que li produeix és una llagrimositat i un picó a la cara important.
Una altra cosa important, els esprais homologats només es venen a les armeries. I si un policia requereix informació sobre l'aerosol, recomana això.
Quan venem un esprai, li donem un tiquet de venda. I automàticament li diem, fes una fotografia del tiquet de venda i una fotografia de l'esprai una al costat de l'altra. I si et paren els Mossos, li ensenyes això. Sabràs la fecha que l'has comprat, sabràs la data de caducitat, sabràs Sabràs totes les coses perquè el tiquet també t'ho posen.
I es pot viatjar amb un esprai d'aquest tipus als avions. Això sí, aquest element s'ha de guardar a la maleta, d'anar a la bodega i en cap cas a l'equipatge de mà a la cabina. Una altra qüestió a tenir en compte. Pot haver sancions si la policia ens enxampa amb un esprai no homologat. Sancions que poden anar d'entre els 600 als 3.000 euros.
Sobre aquesta qüestió volem parlar amb el Jordi Mestres, que és el portaveu de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC. Volem parlar d'aquests espais de defensa personal. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, parlem una mica de la composició d'aquests esprais, del que tant se n'està parlant, perquè ara s'estan posant, entre cometes, molt de moda, perquè creix molt i molt la seva venda. Quina composició química tenen aquests esprais? Tu la coneixes?
Bé, els que estan comercialitzats a Espanya, aprovats pel Ministeri, en tenim de dues classes. Uns que són de composició química, o sigui que són artificials, i els més habituals i els que són en realitat més efectius, que són els que porten component de cayena, de capsicina, no?
Sí.
De la pebre de la cayena, que poden ser amb composició de gas o més líquids, no? Aquests són els més habituals i són realment els més efectius i els més segurs, en realitat.
Aquests són els dos tipus que hi ha. Aquests esprais, suposadament, els que hi entenen, diuen que ocasionen irritació d'ulls i també irritació de les vies respiratòries, per un espai limitat. Però hi ha qui posa en dubte que només tingui aquests dos efectes, que hi ha més riscos amb aquests esprais. És així?
Bé, en realitat, si s'utilitzen com estan previstos, no haurien de comportar major problema en termes generals. El problema moltes vegades és que en la situació de perill o de la situació en què s'utilitzen, doncs
sí,
potser no et pots parar a fer l'ús exacte per fitxa tècnica, no? Que seria fer doncs un ruixament a l'alçada dels ulls, que és l'ideal, perquè sí que provoca aquest envermelliment, que no et puguis veure durant uns segons o minuts i per tant puguis fugir de la zona de perill. El problema és que a vegades poden acabar doncs a via respiratòria i en persones que potser doncs tinguin doncs malalties de broncoespasma, no? de reactivitat bronquial, puguin comportar, per exemple, un atac d'asma, si són susceptibles, no?
No,
si no tenen aquest problema, no. Per tant, sí, poden haver-hi certs riscos, pot passar, i després també si és molt depenent de la dosi, és a dir, no es tracta d'anar ruixant i quan entra la persona a terra, no? Per entendre's, continuar ruixant, perquè això sí que és veritat que, clar, els efectes es van sumant, no? Per tant, és producte més concentració i pitjor.
Bé, que has utilitzat un moment molt ràpid per vull dir, podríem dir, immobilitzar la persona, però després tampoc sí. t'has de en fi, té una actuació excessiva amb aquest esprai contra aquesta persona. I també suposo, Jordi, que evitar brometes amb aquest esprai, no? Allò que dius, mira, anem a fer una festa, sí, comprem aquest esprai i ruixarem a la gent, eh?
Efectivament, i això, de fet, en alguna xarxa social, sobretot TikTok, s'ha vist aquestes bromes que es fan de no, aquests reptes, no? En el que veus persones que es posen en línia i els van ruixant. Això jo ho he vist, vull dir, no soc molt seguidor d'aquest tipus de vídeo, i per tant jo crec que això és una cosa que està bastant en l'ordre del dia, no sé si al nostre país, però fora d'aquí sí que s'ha vist. Per tant, s'hauria de limitar en l'ús pel qual està reservat per fitxar pel Ministeri.
Jo ara em ve al cap, Jordi, un fet que va passar fa uns quants mesos a l'oficina de Correus a Girona, a l'oficina central, que uns brètols doncs van entrar allà amb un esprai d'aquests, van començar a ruixar doncs a l'aire, i moltíssima gent que hi havia a l'oficina de Correus doncs van haver de ser atesos per les ambulàncies i els serveis mèdics per bueno, l'actuació irresponsable d'aquesta gent. Que, per cert, podien acabar denunciats, veritat, amb una actuació regular amb aquest tipus d'aparells? Què creus?
Bueno, no desconec la legislació, no? Quina és la llei al respecte. El que passa sí que és veritat que si hi ha un component de risc per la salut, això sí que, jo crec que això sí que és segurament denunciable, no? Perquè, a més, no està indicat fer aquest ús d'aquesta manera, no? És a dir, la indicació és el ruixament, no? Si pot ser a un metre, que és la distància d'estirar el braç i localitzat a la zona, a l'alçada dels ulls. Que ja s'entén que en un moment complicat això és difícil, però el que van fer ells, doncs, realment està premeditat i comportar un risc per la salut.
Aquest tipus d'esprais poden comportar problemes greus per la pell, també?
Bueno, el que provoquen és irritació. De fet, la capsicina és un principi actiu natural que fem servir en algunes patologies de tipus articular, sobretot en inflamacions localitzades a la cadera. Això és un medicament que el prescrivim i recomanem a les persones que l'utilitzi, que és important que renti les mans, perquè genera envermelliment, l'efecte calor, que és el que volem aconseguir amb aquestes pomades, és el que deia, no?, pel tractament, sobretot de l'estrocanteritis, que és la inflamació d'una part concreta de la cadera, no?, molt externa. Llavors, si hi ha envermelliment, i de fet en els ulls és el que provoca, no?, aquest envermelliment, aquell llagrimeig, aquesta irritació, i a la resta de la cara, si doncs, hi toca, doncs també, si arriba a la gola, doncs també envermelliment, picó, tos, etc.
Suposo no utilitzar-lo si l'esprai està caducat.
Bueno, això és també seguir les recomanacions, efectivament. Si està caducat, probablement la composició doncs, no estarà alterada, i potser, més que no utilitzar-lo en el sentit que potser si el necessites, doncs no serà efectiu. Clar. Si estàs en una situació de perill.
Molt bé, doncs, Jordi Mestres, portaveu de la Canfí, moltíssimes gràcies per atendre'ns, aportar-nos una mica de llum sobre aquest misteri dels esprais de defensa personal, que s'ha d'anar molt en compte quan i com s'utilitzen. Jordi, gràcies, bona tarda i fins a la pròxima ocasió, eh?
A vosaltres, gràcies.
Laura s'escapa de mi vida y tú que si estás preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas.
Enfilem ja la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra. Ho fem sempre amb la recomanació que ens porta Càritas Diocesana.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Aquesta sintonia es diu que està aquí el Joan Balló. Aviam, Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos, aquí estic.
Molt bé, 3 i 5 minuts, Esports Cope, d'Inga Remenaloll amb el tema del VAR, encara?
Sí, home, sí. Sí, segueix la polèmica sobre l'arbitratge del Real Madrid a Almeria. Ha parlat Laporta a les últimes hores, ha dit que el que va passar allà va ser una vergonya. Avui ha tornat a parlar del tema Xavi en la prèvia de l'Atlètic Club Barça demà en Copa del Rei, als quarts de final de la Copa del Rei que arrenquen avui amb el Celta Reial Societat, demà Mallorca-Girona, Atlètic de Bilbao-Barça i dijous tenim per tancar l'Atlètic de Madrid-Sevilla. I també parlarem de Fórmula 1, perquè Madrid ha presentat avui el seu gran premi, es celebrarà a Madrid al recinte d'IFEMA a partir del 2026, 10 anys de contracte fins al 2035. Això, però, no vol dir necessàriament que s'acabi la Fórmula 1 a Catalunya. També parlarem de tennis, que ja està Djokovic a les semifinals de l'Obert d'Austràlia. Demà al matí, Alcaraz juga el seu partit de quarts de final contra Zverev.
Tot això a partir de les 3 i 5. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
I també, més tard, a les 7, la Montse Rodríguez.
Aquí estic.
La Linterna.
Com estàs, Carles?
Avui parlem... Molt bé. Molt content perquè les coses funcionen bé en el món de la medicina. Grans notícies mèdiques avui. Hem parlat d'un naixement, hem parlat també d'avenços en l'Alzheimer i parlem de trasplantaments.
Sí, perquè Espanya és líder mundial des de fa 32 anys i l'Hospital d'Hebron, també ho hem de dir, està al capdavant de les intervencions. Avui parlarem amb la mare d'un donant, que és la Conxi Cavaller, i ens explicarà quina és la seva història.
I més coses, per exemple, que passen també per aquests famosos esprais de defensa personal que molta gent els utilitzi cada cop més.
Sí, perquè hi ha una creixent sensació d'inseguretat als carrers els darrers anys i molta gent ha portat a adquirir aquests esprais de defensa personal, però no es pot fer servir a tot arreu, com per exemple a les presons catalanes.
Exacte.
El govern ha rebutjat l'ús d'aquests aerosols després de rebre informes negatius i en parlarem amb el portaveu de la plataforma Marea Blava de presons de Catalunya, el Francesc, perquè ens expliqui com s'ho fan per defensar-se.
I alguna coseta més?
Sí, si et vas hipotecar abans del 2019, Carles, encara tens temps de reclamar algunes despeses que t'han cobrat de més als bancs i que et pertoquen. Amb la Patricia Suárez de Sofín t'ho explico.
Doncs no m'ho porto aquesta tarda, cap tarda m'ho perdo, però avui encara més.
Passo lista.
Linterna, gràcies, Montse, bon programa. Continua a migdia Cope, Pilar García Mollet, segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.